Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. L'absència de llibertat religiosa avança arreu del món, ja que en un de cada tres països no es respecta aquest dret. Segons l'informe bianual que ha presentat aquest matí Ajuda a l'Església Necessitada, la pandèmia del Covid-19 ha afavorit el deteriorament d'un dret humà, la llibertat religiosa, que està malauradament en caiguda lliure. Les dades mostren un empitjorament en relació amb el 2018. Són aquestes les principals conclusions que ofereix l'informe titulat Llibertat religiosa en el món 2021 i que ha elaborat Ajuda a l'Església Necessitada. El director de la Fundació Pontifícia Espanya, Javier Menéndez Ros, ha mostrat també la seva preocupació davant del que ha qualificat d'interès per part del govern espanyol, presidit per Pedro Sánchez, de canviar la no confessionalitat per un estat laïcista. Ha aclarit que a Espanya està garantida la llibertat religiosa tant en la Constitució com en diferents lleis, però preocupen pel que fa a l'executiu actual les ganes de promoure algunes reformes, com ara l'educativa, sense consens civil i sense comptar amb la comunitat educativa mateixa ni amb la jerarquia de l'Església catòlica, des d'un procés per treure pes a l'educació concertada i sense que l'assignatura de religió compti en el currículum acadèmic. Segons Ajuda a l'Església Necessitada, en 62 països del món, concretament sobre 196, es viola de forma sistemàtica aquesta llibertat religiosa. Dins la mateixa xifra, 36 són els països on es discrimina el fet religiós en la vida social, en l'accés a la feina i en l'educació. A més, en 26 més, els creients pateixen persecució i s'arriba fins al segrest i l'assassinat. La dada és demolidora, la que dèiem al principi. En un de cada tres països no es respecta la llibertat religiosa. Avui el Mirador tindrà una taula d'anàlisi dedicada a la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència aprovada dijous passat al Congrés per una amplíssima majoria. Una norma molt ben valorada des de tots els sectors socials, incloent-hi l'Església Catòlica, més enllà d'alguns atacs, com el rebut la setmana passada mateixa per la ministra Ione Belarra. En parlarem amb els advocats, tots dos molt compromesos en temes d'infància, Xavier Puigdollers i Lluís Batlló. I després, a l'última part, avui que és dimarts, tindrem un nou temps de diàleg. Recordarem la figura de Benjamí Planes, un dels fundadors de la Institució Bíblica Evangèlica. Ens explicarà molts aspectes relacionats amb la seva vida i amb la seva aportació a la societat catalana i, sobretot, al protestantisme, la integrant de l'Església Evangèlica de Gràcia a Barcelona, Noemí Cortés. Això amb la contra del Rafa Sanahuja i també alguna sorpresa més us acompanyarà fins a 6:45. Ens posem en marxa. Passen 3 minuts i mig de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
L'Audiència Nacional ha confirmat el processament de l'expresident Jordi Pujol, de la seva dona Marta Ferrusola i dels seus fills, els 7 fills. Vol jutjar-los pels suposats delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i falsedat documental. La secció tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat els recursos presentats per les defenses i ha ratificat de manera íntegra la interlocutòria del jutge instructor José de la Mata, del 16 de juliol passat, en relació amb els Pujol Ferrusola. En el seu escrit, aquest magistrat assegura que hi ha indicis que la família s'ha aprofitat de la seva situació privilegiada durant dècades per acumular un patrimoni desmesurat, directament relacionat amb diners rebuts d'activitats corruptes. El tribunal considera que els principals delictes s'haurien comès a través de moviments de diners entre comptes bancaris a l'estranger, sobretot a Andorra. La Sala Penal de l'Audiència arxiva la causa contra l'empresari i fundador de Convergència, Carles Sumarroca, i també retira dos delictes contra la hisenda pública a Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola. banda d'aquesta notícia que hem conegut aquesta tarda, repassem altres fets de l'actualitat d'avui. L'Agència Europea del Medicament ha resolt aquesta tarda que la vacuna de Janssen té més beneficis que no pas riscos. En un comunicat, l'organisme admet el possible vincle entre aquest fàrmac i els casos molt poc freqüents de trombosis, però afegeix que els beneficis de vacunar-se continuen superant els riscos i, per tant, aconsella continuar fent servir aquesta vacuna per prevenir els casos de Covid. L'advertència de risc de trombosis molt infreqüents es farà constant al fulletó de la vacuna, segons ha acordat el PRAC, el Comitè de Seguretat de l'Agència Europea. A partir de les 5 de la tarda han comparegut els responsables de l'organisme europeu per informar d'aquesta resolució. En plan econòmica, CaixaBank retallarà la plantilla amb prop de 8.300 treballadors, és a dir, gairebé el 19% del personal que té l'entitat a Espanya. A més, tancarà més de 1.500 oficines, un 27% del total de la xarxa. L'expedient de regulació d'ocupació, un dels més grans de la història del sector financer espanyol, arriba després de la fusió amb Bankia. Aquestes són les xifres que facilita la direcció a partir d'una reunió que manté en les últimes hores amb els sindicats, amb els representants sindicals. Bona part de l'impacte dels expedients de regulació es concentrarà a la xarxa d'oficines, on la retallada afectarà un total de més de 5.700 empleats. Els estudiants universitaris catalans són notícia també perquè un grup de nois i noies han ocupat a primera hora d'aquest matí el rectorat de la Universitat de Barcelona, a la capital catalana. Un centenar de membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i altres moviments han anunciat que ocuparan l'edifici històric de la plaça Universitat fins que no rebin resposta del rector, el que qualifiquen de situació límit en què es troba la universitat pública, per la qual cosa han anunciat vaga indefinida. Aquest matí el rector Joan Guàrdia ha dit a TV3 que han acordat que es pugui reprendre l'accés i l'activitat normal a l'edifici fins que aquesta mateixa tarda es reuneixi o es completi la reunió de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. També és notícia que el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, i la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, informen aquesta tarda sobre el procés de vacunació contra el Covid-19 a Catalunya. A hores d'ara, els equips de vacunació ja han administrat més de 2 milions de dosis de les 3 vacunes disponibles contra el coronavirus. Amb les posades avui, un 23,9% dels catalans de més de 16 anys ja han rebut almenys una d'aquestes dosis de la vacuna i més de 500.000 de persones han completat les dues dosis. En el nostre informatiu de les 8 us ampliarem el que són alguns aspectes més d'aquesta compareixença. També en plana cultural tenim notícia d'avui i és que la Rambla de Barcelona dona la benvinguda a l'Àgora Infantil, un nou projecte. La Biblioteca Gòtica Andreu Nin i la Línia Cultural Rambles presenten un espai per oferir espectacles familiars, concretament al Pla del Teatre, al cor del popular Passeig Barceloní. Amb aquest objectiu, l'Institut de Cultura Municipal, el Districte de Ciutat Vella i Foment de la Ciutat lideren una estratègia que convertirà la Rambla en un equipament cultural a l'exterior. L'Àgora Infantil vol ser un escenari privilegiat per a les arts escèniques familiars. La primera edició d'aquesta àgora infantil, iniciativa que permetrà gaudir de manera segura dels espectacles infantils i familiars al mateix cor de la Rambla, al Pla del Teatre, com dèiem, comptarà amb la companyia Marionetes Nòmades i inaugurarà la temporada demà dimecres amb el Tresor Pirata, una història trepidant i divertida d'un vell capità entestat a trobar un tresor en una illa deserta. Després continuaran les representacions fins a l'estiu. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat anant en augment aquestes últimes hores i al llarg de les properes hores, aquesta tarda, la propera nit i matinada, tindrem ruixats dispersos, sobretot punts de les comarques del Pirineu, del Prepirineu, també comarques de Girona i també cap a la zona dels ports, cap a l'extrem sud del litoral. La previsió per demà, doncs, ens anuncia pluges, precipitacions que al matí poden afectar qualsevol indret, sobretot de la meitat est. Algunes clarianes cap a les comarques de Lleida i del Pirineu més occidental, però la costa aquestes precipitacions són molt més probables i localment poden arribar a ser moderades, on també bufarà vent de llevant i de gregal. Aquestes precipitacions de cara a la tarda quedarien restringides, sobretot a la meitat est, comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, comarques de l'extrem sud i subiran més clarianes a ponent. Les temperatures demà seran una miqueta més baixes que les d'avui i hi haurà temporal marítim a la costa. De cara al proper dijous tindrem obertura de clarianes, però encara amb ruixats al matí a les comarques del sud i a la tarda a les comarques del Pirineu. Per tant, de moment, encara no acaba de fer net. De cara a Sant Jordi, sembla ser que hi haurà més clarianes.
Gràcies, Jordi. Així ho esperem per a Sant Jordi, per a divendres. I completem l'informatiu explicant-vos que hem conegut avui el tema triat pel Papa per a la primera jornada mundial dels avis i la gent gran. És aquest, jo estic amb tu cada dia. Aquesta jornada se celebrarà el proper 25 de juliol. Ho ha donat a conèixer avui un comunicat del Dicasteri per als laics, la família i la vida. El tema, segons l'escrit, vol expressar la proximitat del Senyor i de l'Església a la vida de cada persona gran, especialment en aquest difícil moment de pandèmia. El comunicat explica, a més, que la frase és també una promesa de proximitat i esperança que joves i grans poden expressar-se mútuament. De fet, no només els nets i els joves estan cridats a ser presents en la vida de la gent gran, sinó que les persones d'edat avançada tenen també una missió d'evangelització, d'anunci, de pregària i de guia dels joves en la fe. Dins aquest any de la família Amoris Laetitia, en la jornada que la va instituir a finals de gener el Sant Pare, per al diumenge més proper a la festa de Sant Joaquim i Santa Anna, que és el 26 de juliol, enguany, com dèiem, el pontífex presidirà una missa el mateix diumenge 25 de juliol a la tarda, respectant les normes anticontagi de la situació sanitària.
Ràdio Estel.
El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un minut i serà un quart de set. La Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència, aprovada dijous passat al Congrés per amplíssima majoria de 268 vots a favor, 57 en contra i 16 abstencions, culmina 10 anys de lluita impulsada per milers de persones i entitats, sobretot Save the Children, UNICEF i la Plataforma per la Infància. Entre altres novetats, el text modifica el Codi Penal per fixar en 35 anys l'inici de la prescripció dels delictes contra menors, en lloc dels 18 actuals. Ens referim lògicament, a l'edat de la víctima. També elimina la definició de síndrome d'alienació parental, no reconeguda científicament i basada en la suposada manipulació de les mares als fills en contra del pare. La norma, que haurà de passar ara pel Senat i entrarà en vigor previsiblement aviat, inclou igualment el deure dels ciutadans de denunciar delictes amb indicis. La nova llei de protecció davant la violència als menors, d'altra banda, incorpora mesures com ara un enregistrament per evitar que el nen o adolescent, com també un discapacitat, revisqui el seu trauma declarant diverses vegades. Alhora estableix la creació de jutjats especials de menors, formació per als jutges i fiscals i l'empara per al mateix menor perquè sigui informat i no només escoltat en processos administratius i judicials. Finalment, destaca el fet que el text amplia la definició de violència i persegueix delictes comesos a través d'internet, entre ells el suïcidi, les autolesions o l'anorèxia, i promou unitats especialitzades en les forces de seguretat, un registre central d'informació i un coordinador a les escoles. Més enllà de la necessitat que l'Església Catòlica, per exemple, es comprometi definitivament perquè s'eliminin del tot aquests comportaments en el seu àmbit, que ha d'existir, el problema és de tota la societat i no són gens afortunades, com segurament ja haureu notat algunes afirmacions de la ministra Ione Belarra durant el debat parlamentari amb acusacions precisament a l'Església, com si fos l'única culpable de tot. Culpable és per moltes omissions i encobriments del passat, a banda dels comportaments de capellans, religiosos i altres persones. Però és un subjecte important, també, en la millora d'aquest marc legal, en haver fet autocrítica i haver entonat el mea culpa, i també en el compromís contra tota mena d'abús sexual, de poder i físic. Parlem d'aquest tema amb Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i advocat, expert en temes d'infància, on ha coordinat diversos projectes al mateix Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyor Puigdollers, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Gràcies també per haver-nos atès avui. I saludem l'advocat penalista Lluís Batlló, que també, entre molts altres assumptes, al seu despatx, la infància ha estat sovint protagonista. Bona tarda, senyor Batlló.
Hola, molt bona tarda, Ignasi.
Bé, una primera valoració. Els demano, si vol començar, per exemple, el senyor Puigdollers, d'aquesta llei que previsiblement entrarà aviat en vigor. Era necessària, sens dubte. Aquí hi ha consens pràcticament total.
Sí, era necessària, però sempre podem fer algun però.
I tant, els que calguin.
ja et sembla bé, no?, que es protegeixi al màxim a la infància. El que passa és que, com vostè mateix ha dit a l'inici,
sí,
aquest procés fins avui, que encara avui no està aprovada la llei, perquè s'ha d'acabar el tràmit parlamentari, han passat 10 anys, des del dia que es va començar a parlar.
Sí.
Déu-n'hi-do, no?
I tant.
Celebro que hi hagi un ampli acord, però llàstima que aquest ampli acord no hagués pogut escurçar aquest pla d'estudi i de debat, perquè en 10 anys la societat ha canviat molt, i en 10 anys segur que hi ha hagut molts infants que han patit molt, també, no? Mm-hmm. Per tant, això s'ha de tenir en compte el legislador. També és curiós el títol de la llei. Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència frente a la violència. Mm-hmm. És a dir, no és una protecció general a la infància, o potser seria millor una promoció dels drets de la infància, tal, no?
Sí.
És a dir, vol dir que estem en una societat violenta, que no respecta els seus infants i que, per tant, hem de fer una llei específica i exprofessa per protegir-los contra la violència de la pròpia societat.
Sí, és com una mica un títol basat en la resignació, és a dir, com que hi ha molta violència, els hem d'ultraprotegir.
Som tan dolents tots que no tenim més remei que protegir els pobres infants, perquè som incapaços d'estimar-los i de cuidar-los,
sí,
i de promocionar-los.
S'ha de dir que no és la primera llei espanyola que protegeix el menor, i n'hi ha hagut d'altres, i evidentment els menors tenen els mecanismes de protecció anteriors intactes, i esperem que amb aquesta llei millorin, això sí, esclar.
No, per això vol dir que alguna cosa havia fallat i s'havia de completar, no? Uh-huh. Tant, però, bueno, dit això, estupendo que realment s'ampliïn totes les mesures possibles de protecció a la infància.
Sí. Com ho veu vostè, senyor Batlló?
Sí, realment jo, com el Xavier, penso que si tant consens hi ha hagut amb aquesta llei, que pràcticament pues, tots els partits, menys em sembla que el PNB, però més per un tema competencial que per unes altres raons...
I excepte Vox, també. PNB i Vox són els únics que van votar en contra. Sí.
Exacte, exacte. Llavors jo crec que es podria haver promulgat aquesta llei bastant abans. De tota manera, pues, buscant la positivitat d'aquesta nova llei, sí que hi ha un tema que tu has comentat, Ignasi, al principi, que em sembla molt important, que és que la data de prescripció del delicte comença, del delicte de pederàstia, comença als 35 anys. Això potser la gent diu, però què vol dir que comença als 35 anys de la víctima? I és que moltes vegades les víctimes de pederàstia, menors d'edat, quan arriben als 18 anys, o als 19 o als 20, no denuncien perquè encara estan sotmesos, podríem dir, a la situació que desgraciadament han viscut. Llavors, es permet que aquest víctima, aquest noi o noia víctima de la pederàstia, tinguin tots aquests anys, dels 18 fins als 35, per poder madurar, fer-se grans i poder veure si volen o no denunciar aquest delicte, no? Perquè moltes vegades prescrivien perquè denunciaven, com hem sabut per les notícies i els diaris, pues, quan ja havia prescrit el delicte, perquè potser tenien 30 anys i llavors havien passat 15 o més des de quan havien estat víctimes.
Però ara ja amb aquests 35 anys es garanteix que no prescriguin i que es puguin jutjar casos encara que siguin de temps enrere, vaja.
De temps molt enrere, exacte. I per una altra banda, jo penso, jo porto molts menors, vale? Molts menors que estan als procediments de menors. I la veritat és que no voldria que cap menor tingués que passar per un procediment, encara que pugui ser culpable, perquè es genera una violència institucional de la que precisament parla la llei, que és molt important que es pugui suavitzar d'alguna manera, perquè aquestes persones menors que no entenen res, no saben qui és el fiscal, qui és el jutge, no saben qui és qui en tot el procediment, ho passen molt malament. A vegades sempre es diu que la pena és el mateix procés, però és que en el cas dels menors realment és així, diguéssim. Precisament la pena sol ser bastant lleugera i, en canvi, el procés que tenen que travessar per haver robat, jo què sé, o el casc d'una moto, és francament molt, molt, molt estigmatitzant per al menor. I hi ha una altra cosa que penso d'aquesta llei, que la veritat és que potser el Xavier podria donar-nos alguna llum. Com és que han suprimit el síndrome d'alienació paternal, que tu ara ho comentaves, Ignasi, sí. Perquè aquest síndrome diuen que científicament no està provat, però a veure, que els pares amb un procediment del divorci, molts pares, no dic la majoria, però molts, moltes vegades posen, parlen mal de la mare als fills, o al revés, les mares parlen mal dels pares, malament dels pares als fills, això és una situació que la veiem cada dia. Llavors, com és que s'ha suprimit si precisament per protegir el menor cal que existeixi aquest síndrome?
S'ha de tenir en compte, exacte, sense entrar en qüestions de conflictes, oi, entre pares separats o divorciats, és clar, sí, sí.
Sí, però és un tema que nosaltres veiem. Si li vols, potser no li podem dir síndrome d'alienació paternal, però...
Diguem-ho d'una altra manera, però regulem-ho igualment, no?
Clar, que juguen amb els nens dient coses dolentes de la mare o a la inversa, això, Xavier, tu no penses que...
Com ho veus, sí.
Sí,
sí, sí, no escoltava atentament, no? És veritat, això. En general, hi ha modificacions diverses, perquè la llei realment toca modifica moltíssimes lleis, no? Molts reglaments, etc. Una qüestió és aquesta, del síndrome de l'alienació parental, però que moltes vegades s'ha fet servir purament per fer mal. O sigui, en el procediment civil, no? Moltes vegades els fills són moneda de canvi en la disputa que hi ha entre els pares, en el mal està entre ells, i aquesta és una causa per veure de privar del règim de visites, de la pàtria potestat, de la guarda, del pare o la mare, depèn de qui sigui el que ho alegui. No? Uh-huh. Purament per fer això. Aleshores, que això no tingui tanta transcendència.
Bé.
O sigui, allò que perseguir com un delicte. Uh-huh. És a dir, perquè si és un delicte, haurem d'obrir una causa penal, nova causa, i per tant compliquem més el fet de la separació. No?
Uh-huh.
Avui... Va per aquí,
sí, sí. Vaja, hem de pensar que encara que s'hagi suprimit això, en procediments concrets, cas per cas, s'haurà de tenir present, no? Si hi ha alguna situació d'aquestes que perjudiqui el menor, per exemple.
Exactament. No, jo crec que en aquest sentit la llei també aporta novetats, no? Que és, primer, noves definicions de situacions i formació dels professionals que estan, jutges, advocats, professionals, metges, psicòlegs, és a dir, els professionals que tenen relació o que poden tenir relació amb l'infància, una formació específica sobre infància, sobre el dret, etc., sobre totes aquestes qüestions. Uh-huh. I una formació transversal, perquè no és el mateix que un jutge o un advocat, és a dir, que ha tingut una formació jurídica, tingui que jutjar temes que estan bé per qüestió clínica, qüestió d'ambient social, etc. No? Bé. Un assistent social toca per jurídica, o que un psiquiatre parla de normativa. No? Uh-huh. En aquest sentit, parla de refer, que per tant hi ha d'haver formacions específiques.
No ens podem allargar més de 2 minuts més. Avui conversem amb els advocats, experts en temes d'infància, Xavier Puigdollers i Lluís Batlló, sobre aquesta llei de protecció a la infància contra la violència. Sí que és veritat que també algunes organitzacions de defensa de la família s'han queixat d'alguns aspectes que inclou la llei sobre la promoció de la perspectiva de gènere, totes aquestes qüestions que surten tant i que segurament són necessàries en alguns casos, no?, per protegir la no discriminació de persones homosexuals, transsexuals. El que passa és que, clar, situar tot això en l'àmbit de la infància i incloure continguts, parlar específicament, per exemple, com diu la llei, de continguts específics referits a combatre rols i estereotips de gènere, tot això potser calia, eh? Això és el que ens preguntem. No sé com ho veuen.
Jo penso que això hauria de ser objecte d'una altra llei, que és precisament la que està també creant tanta polèmica amb la Irene Montero, la ministra.
Sí, 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 que es pot discutir, però és un altre àmbit, exacte. Sí.
Jo crec que sí, que és un àmbit, aquest sí que, diguéssim, no té que veure amb l'edat. És l'edat... No és la qüestió aquí. No sé si ho veus així, Xavier.
Senyor Puigdollers.
Estic d'acord. Estem en lo de sempre. 10 anys per fer una llei que al final ho toca tot i fins i tot toca el futur. És a dir, toca aquestes qüestions d'una, encara que no es projecte de llei, no? Que s'està parlant a veure què passarà en tot aquest aspecte de gènere. Però de moment... ja posem un delicte, no?
Bé.
Però ens avancem al futur.
Ja, sí, sí, exacte. Bé, hem d'acabar, però en 30 segons només recordar, no hem parlat dels atacs de la ministra Ione Belarra a l'Església. Em sembla que parlen per ells mateixos. Els mateixos bisbes espanyols van fer una nota divendres dient que són injustos. Suposo que estaran d'acord. Evidentment, l'Església ha de fer molta autocrítica, com està fent.
No, totalment d'acord de que estan fora de lloc. És a dir, continua havent estadísticament que els abusos i atacs a la dignitat de la infància, maltractes, abusos, són en l'àmbit de la família.
És de tota la societat el problema. I en l'àmbit de la família hi ha molts casos i aquí s'ha d'atacar molt, també, exacte, certament.
Aquí jo crec que la majoria dels casos, perquè sempre es parla de l'Església, sempre és una mica cap de turc d'aquest tema, però jo crec que no és així. O sigui, s'ha comprovat que la majoria dels casos estan dintre de la família, desgraciadament, perquè, a més, és molt més difícil de poder esbrinar el que ha passat.
Uh-huh. I que quedi clar que l'Església té molta culpa en moltes coses. Això ho hem dit i ho seguim dient, i no només com a institució, sinó pels comportaments de molts dels seus membres amb els quals està intentant posar, si es descobreixen casos, doncs, a disposició de la justícia, fins i tot de la justícia ordinària. Bé, ho hem de deixar, però amb aquest apunt acabem aquest repàs que hem fet, aquests comentaris de la Llei Orgànica de Protecció a la Infància i l'Adolescència davant la violència, amb els advocats Xavier Puigdollers i Lluís Batlló. Un plaer, moltíssimes gràcies i fins una altra.
A vosaltres. Gràcies. Bona tarda.
2 minuts i seran 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Ja tenim aquí el Rafa, que ens portes avui. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui vull recuperar un nom que ha omplert minuts i minuts de ràdio i televisió i pàgines en premsa també, i que, sens dubte, trobem a faltar. Parlo, endivineu, de Donald Trump, el ja expresident dels Estats Units, com li va costar marxar, per cert, està desaparegut des que va deixar la Casa Blanca, cosa que els ha passat, per descomptat, a molts presidents dels Estats Units quan deixen de ser-lo. Hi ha vida, després de la Casa Blanca, però cada un la troba a la seva manera. George Washington, per exemple, va obrir una destileria de whisky, atenció. Thomas Jefferson va fundar una universitat, així com qui no vol la cosa. Molts han escrit les seves memòries, entre ells Barack Obama, que s'ha reinventat com a productor de cinema i acaba d'estrenar un podcast amb Bruce Springsteen. Bill Clinton es va fer ric amb les seves xerrades. A George Bush li va donar per la pintura i a Franklin Pierce per l'alcohol. Què pot fer un expresident a part de beure, va dir ell. Tot i que sembla ser que l'afició a l'alcohol precedia a la seva sortida del despatx Oval. Donald Trump és abstemi. Famós, molt famós, abans d'arribar a la Casa Blanca, segueix exercint com a celebritat que és i des que va deixar el poder, a més d'enviar notes de premsa tan beligerants com els seus antics tuits, es deixa caure sovint en actes socials celebrats a Marcallac, el seu club de golf a Palm Beach, Florida. Ai, el bo d'en Donald, com el trobem a faltar.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
De diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
I ens situem ja en el nostre moment interreligiós de la setmana, com sempre els dimarts a aquesta hora. Benjamí Planes, un dels fundadors de la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya l'any 1966, va morir ara fa tot just una setmana als 94 anys d'edat. Era el president del Consell Evangèlic de Catalunya, com també va ser director de la revista Presència Evangèlica i un dels predicadors bíblics més respectats en el món evangèlic català. Benjamí Planes, a més, va impulsar la traducció de les escriptures i dels himnes al català. La contribució de Planes ha estat fonamental per a la creixent presència de la llengua catalana en les esglésies evangèliques a través de la institució bíblica, així com per donar a conèixer el protestantisme entre la societat catalana. Això el va portar a fundar aquesta publicació que dèiem, la revista Presència Evangèlica, el 1968, en plena dictadura franquista, un fet considerat molt agosarat perquè es tractava d'una publicació protestant i en català. Benjamí Planes va néixer l'any 1926 en una família amb pares cristians evangèlics i es reunia ja d'inici a la primera església baptista de Sabadell, de la qual era un líder destacat. Ja va ser un jove creient, protestant i català amb dificultats familiars i econòmiques en plena postguerra, en un ambient de prohibició i persecució per les seves creences, però sempre fent bona cara, com ell deia sovint. Parlarem de Benjamí Planes amb Noemí Cortés, que és de l'Església Evangèlica de la Comunitat de Gràcia de Barcelona i també molt vinculada, en aquest cas, d'una generació posterior a Benjamí Planes, però també molt implicada, com dèiem, entre els protestants de Catalunya. Senyora Noemí Cortés, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou, com estem?
Molt bé, de nou, perquè fa poc en parlàvem, o fa uns mesos, amb motiu d'un aniversari, no?, d'aquesta església del carrer Terol de Barcelona, entre altres coses.
Sí, aquí sempre esteu al dia.
Ho intentem, i tant que sí, i amb gran fraternitat amb els germans evangèlics, com amb altres cristians i altres creients de diverses religions, per descomptat. Com definiria vostè la persona i la figura de Benjamí Planes?
Benjamí era una persona molt compromesa, i jo diria que era una persona compromesa amb la fe, amb Déu, molt compromesa amb la família, amb els amics, i sobretot també molt compromesa amb el seu país i amb la seva llengua. Per tant, era una persona que no es tirava enrere, que sempre anava endavant, com també deia ell sempre, i també era una persona que per molts era un mestre, perquè era d'una generació que van treballar molt per arribar on podem estar ara, i no els tirava res enrere. I llavors han estat uns mestres per molts de nosaltres. Per tant, una persona sempre positiva, compromesa, però també molt i molt, molt treballadora.
Quina aportació va fer Benjamí Planas a la progressiva recuperació de la llibertat religiosa a Catalunya? Ara sembla impensable, però fa 40-50 anys no existia del tot aquesta llibertat. Una llibertat que es necessitava perquè els protestants havien estat perseguits i prohibits durant el franquisme, oi?
Realment va ser una època molt, molt complicada, tota l'època del franquisme. Durant l'època de la República havíem estat molt ben reconeguts i no havíem tingut cap problema, però en l'època del franquisme van estar prohibits, les esglésies van ser clausurades i vam ser perseguits de moltes maneres. Els infants, per no tenir fe del baptisme, no podien ser doncs, escolaritzats amb normalitat a les escoles públiques, no podíem ser enterrats en els llocs, el que en deien, doncs, el cementiri comú, el cementiri normal. Per tant, doncs sí que hi havia moltes prohibicions i realment doncs, tot el que sonava evangèlic era un greu problema. I ell mai va, ell i molta gent de la seva generació van continuar treballant molt per defensar doncs, que el poble protestant o el poble evangèlic de Catalunya pogués tirar endavant. Però a sobre d'això, com bé comentaves, el fet de sobre ser catalans hi afegia un altre greuge. Eren catalans i protestants. Era una doble persecució, perquè el català doncs, en l'època franquista tampoc és que fos gaire ben acollit. I tot això doncs, va fer doncs, que ell, amb un grup d'amics, entre ells també estava el meu pare, l'Àngel Cortés, en Grau, i una sèrie de pastors, van començar doncs, a treballar molt per fundar la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya. En aquell moment era la Fundació Bíblica Catalana. I llavors el que volien era doncs, poder fer una traducció, el seu objectiu principal, una traducció de la Bíblia al català perquè els protestants tinguessin la Bíblia amb la seva llengua i també doncs, donar himnes traduïts al català per tal de que es pogués fer doncs, uns cultes amb la llengua doncs, de cada persona i gaudir doncs, dels cultes cap a Déu doncs, amb la llengua de casa nostra.
Doncs molt bé.
Això realment va ser una gran tasca,
i tant.
No dic fàcil,
I tampoc és fàcil fer això després reconduint la situació amb desig de reconciliació, sense rancúnies, per entendre'ns, no? Sense distanciaments.
No, sempre jo crec que la bona voluntat que ha tingut sempre la institució bíblica ha estat, doncs, la fraternitat, el no enfrontament, l'estar treballant junts i poder doncs, mostrar que puguem viure la nostra fe amb tranquil·litat, amb pau, i també doncs, evitant, doncs, sense dir que no recordem el que va passar, perquè és inevitable, el que va passar, i jo crec que també va bé saber-ho perquè no es torni a repetir mai. Però sí que, per l'altra banda, doncs, poder treballar i viure en comunitat i en confraternitat tranquil·lament entre els diferents cristians, tal com ens diu la paraula de Déu, vivim en pau i gaudim d'aquesta pau, no? I ell ens va dir, la pau us deixo, i nosaltres, doncs, volem gaudir d'aquesta pau que ell ens va deixar i que ens va donar.
Avui parlem amb Noemí Cortés de l'Església Evangèlica de Gràcia a Barcelona, entre altres tasques. No sé si ens pot destacar alguna característica específica de la predicació bíblica de Benjamí Planas, sobretot des dels anys 60 fins ara. Tenia alguna metodologia? Optava per fer-ho de manera senzilla? Com ho feia?
Jo, el Benjamí, sempre que l'havia sentit predicar, era una persona molt planera. Molt, molt impetuós, parlava fort, d'una manera clara, i que reien, realment sempre dèiem no li cal un micro, no? Vull dir, sempre una persona doncs, que parlava fort, molt... Tot ell era empenta, tot ell era força, tot ell era dinamisme, i també ho era doncs, a la manera de predicar i de parlar del Déu que ell tant estimava i tant va tenir al seu costat.
I bé, ja ens ha explicat una mica el que és el Consell Evangèlic de Catalunya. Entenem que és una mica com la casa comuna dels protestants catalans, oi?
El Consell Evangèlic de Catalunya va sorgir per una manera de voler ser la unió entre el que seria la FEREDE, que és l'estament estatal, vull dir, el que seria per tot Espanya i que uneix amb les institucions polítiques d'Espanya. Llavors, a les diferents comunitats, el Consell Evangèlic de diferents comunitats el que feia era una mica aquesta part d'unió entre els evangèlics de diferents denominacions o diferents famílies amb el que seria doncs, la FEREDE. També, això també facilita doncs, que realment doncs, hi hagi una relació doncs, amb les diferents institucions polítiques del nostre país. Però aquestes, com que cada església evangèlica, per dir-ho així, són bastant independents, per dir força independents,
sí.
Doncs això no limita que hagi de passar tot pel Consell o tot per la institució bíblica. Cada església és independent. Exacte. A la seva manera de fer.
La institució bíblica, en aquest cas, és un organisme al servei, no?, de la interpretació de la Bíblia, del foment, no?, dels textos bíblics, i d'alguna manera és per ajudar aquestes comunitats evangèliques que són independents a tenir la Bíblia a l'abast, per exemple.
Exacte, sí. La idea principal que té la institució bíblica sempre és proveir i ajudar a les esglésies i als membres de les esglésies, als creients, a tenir eines al seu abast per tenir uns cultes en català o amb la llengua sense que tenir cap problema. Llavors, per això s'ha treballat doncs, per la traducció dels himnes, per la traducció, després tenim diversos llibres també publicats, tenim un diccionari, bueno, un interlineal grec-català per ajudar. Ara estem treballant amb l'interlineal hebreu-català dels llibres de l'Antic Testament per ajudar la gent que puguin també estudiar la Bíblia a casa seva, doncs, tenint aquestes eines per poder facilitar aquest estudi.
Avui hem recordat Benjamí Planes, que ens va deixar ara fa una setmana, als 94 anys d'edat. Ell havia col·laborat en diverses esglésies de casa nostra, especialment al Vallès, i també en missions als països de l'est, com hem sabut. Per acabar molt ràpidament, què ens deixa Benjamí Planes a les comunitats evangèliques, al cristianisme en general i a la societat catalana de cara al futur?
Jo crec que ens deixa un exemple de treballar, de viure la fe amb il·lusió, amb alegria, i ens deixa un llegat que esperem que els creients o que els evangèlics de generació posterior a la seva ens siguem mereixedors d'aquest llegat i siguem una bona continuació d'aquest exemple que ell ens va donar al llarg de la seva vida.
Doncs com es diu en totes les creences cristianes, que el cel sigui, estem segurs que és així i confiem molt que el seu llegat continuï deixant petjada. Moltes gràcies, Noemí Cortés, de l'Església Evangèlica de Gràcia, també col·laboradora en altres moments d'aquesta casa de Ràdio Estel, per haver-nos acompanyat avui i haver recordat aquesta gran persona del món evangèlic català, Benjamí Planes. Des d'aquí el nostre condol també a la família i a tota la institució bíblica evangèlica i a tots els evangèlics. Una abraçada i bona tarda. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies a tots, una abraçada i moltes benediccions.
Arribem al final del Mirador d'avui. 2 minuts i mig i seran 3:15. Ens queda només comentar-vos que s'ha presentat aquest matí la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i del Clergat Nadiu, una doble commemoració que coincideix en aquest proper diumenge, que és el quart del temps de Pasqua. Pensem en les persones que opten per una vocació de lliurament total a l'Església i també vocacions a formar família i altres estats i estils de vida. Salutacions del José Matosas, de la resta de l'equip, de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Fins aquí al Mirador. Seguiu a Ràdio Estel ara amb les vespres i després a 7:15 amb la missa des de la Catedral de Barcelona.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Raül, l'hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis...
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.